Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La Junta de l'Associació El Rosetó, entitat encarregada de la cavalcada de Reis i del Via Crucis Vivent, vol deixar-ho. Així ho explicarà a la reunió extraordinària de demà a la nit. Els membres actuals garanteixen la celebració de la cavalcada d'aquest any, no així la del Via Crucis de Setmana Santa vinent. És el tema d'obertura de l'informatiu d'aquest dijous 24 d'octubre, el que podreu escoltar de forma detallada d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local. La vela torna a l'escola i a l'Institut de l'Escala en col·laboració del Club Nàutic, una activitat reiniciada aquest curs que forma part de l'assignatura d'Educació Física i que ofereix a tots els joves la possibilitat de gaudir d'aquest esport. La sortida programada per aquest mes de novembre des del grup El Cer amb el teatre per gaudir de l'espectacle del Mago Pop canvia de data. El motiu, un problema informàtic amb la reserva d'entrades. La data final serà el 16 de gener. Esports, el club d'atletisme a l'Escala Empúries anuncia la Tramunt Trail d'aquest 2019 per al 3 de novembre, diumenge de la setmana entrant. Els recorreguts seran els mateixos que l'any passat i les inscripcions s'hauran de formalitzar a curses.cat o el mateix dia de la prova. Agenda d'activitats. Avui, aquesta tarda mateix, fa poca estona, ha començat una nova edició de la donació voluntària de sang. Es fa al CER fins a 8:45 del vespre. També avui, a partir de les 7, 8a lectura de textos clàssics Anna Saurí, a la llibreria Vitel·la. La Poma Solidària amb l'esclerosi múltiple es celebra demà divendres i demà passat dissabte. A la biblioteca demà hi ha bibliocontes i al CER la reunió extraordinària que hem comentat de l'associació El Rosetó. Dissabte i diumenge, venda de castanyes a la platja. Dissabte, sortida de dos autocars de l'Escala, organitzats per ANC i Òmnium Cultural, per anar a la manifestació unitària de Barcelona en contra de la sentència del Suprem. Dissabte, també sortida des de la biblioteca per anar a veure la Rambla de les Floristes. Tot això ho expliquem un dijous post-temporal. Després del temporal ha arribat la calma i sembla que aguantarà uns quants dies. Aquest és, si més no, el titular que ens planteja Sergi Corral, el nostre meteoròleg, en l'apartat de previsió meteorològica. Us deixem ara amb la segona hora del FAR, aquest magazín dedicat a temes d'àmbit marítim que elaborem conjuntament 5 emissores del litoral, de l'Escala, d'Arenys, de Vilanova i la Geltrú, de Deltebre i de l'Ametlla de Mar. En aquesta segona hora, avui, flash informatiu sobre la convocatòria d'una concentració, trucada a Ramon Font, portaveu d'Ustec, a l'interactiu entrevista amb Lluís Bartomeu i Carles Ibáñez, cap del programa d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA. Connexió també amb el tema del refrany, hortolans i mariners mal esguerren la collita i el preu del peix, sabrem com ha anat la subhasta avui a Arenys de Mar. La programació continua a les 7 amb el Next Vespre, notícies en xarxa, edició Vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8 els musicals, connexió eclèctica i sound system. A la nit, a partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del més calent a l'aigüera i l'informatiu. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Que una mostra de com és una associació o una societat, més que una associació, una mostra de com és una societat és la seva alimentació, com s'alimenten. Bé, doncs, ara fa uns mesos la marca de fast food i pollastres Kentucky Fried Chicken va començar a comercialitzar als Estats Units una nova varietat dels seus entrepans. Bé, de fet, entrepà a Europa, de fet, a Estats Units, entre dons. La nova proposta consistia en posar els pollastres tal i com els coneixem, amb la salsa tal i com la coneixem i els condiments tal i com els coneixem, en lloc d'entre dos trossos de pa, enmig d'un panet, entre dos dònuts, dels glacejats, dels de, no dels de xocolata, sinó dels altres. Doncs la proposta ha triomfat i ara sembla que la marca preveu portar la iniciativa a d'altres llocs del món. De fet, a Europa hi ha gent que s'afanya en demanar que, sisplau, ho portin. Bé, defineix molt bé com és la societat d'aquell país i en quin moment està la societat d'aquell país. Una certa i absoluta confusió, barreja i potenciació d'allò que és fàcil, ràpida i còmoda. Vaja, que si un dònut és dolent, imagineu-vos dos, imagineu-vos al mig tot aquell pollastre fregit i arrebossat que hi posen. Doncs no descarteu que d'aquí uns mesos aquí també puguem, com ens va passar amb el Cronut, per exemple, o com ens ha passat amb tantes d'altres propostes, puguem també provar aquesta varietat de pollastre entre dos dònuts. Vosaltres mateixos, jo no us ho recomano. Comencem així aquesta segona hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
No s'atura les mobilitzacions, no s'atura les manifestacions, no s'atura les concentracions i els actes de repulsa de el que va decidir el Tribunal Superior de Justícia i l'Audiència i el que ha anat passant després. De fet, tot just d'aquí 30 minuts, perdó, una hora i mitja, a dos quarts de set, anava jo canviant d'hora, tot just d'aquí dos quarts de set, a la plaça Universitat, es comença una manifestació que acabarà a plaça Sant Jaume sota l'eslògan "No toqueu el nostre jovent". I convoquen vostè que estés, entre d'altres sindicats, i amb la voluntat de fer sentir també la veu i de condemnar tots els actes de violència policial envers els joves del nostre país. En parlem amb el portaveu del sindicat Usted que Estés, amb en Ramon Font. Ramon, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè no ens enganyem, són el nostre jovent, no són d'altres jovents, són els nostres.
Exacte. Hem vist aquests dies com hi ha hagut una actuació desproporcionada de la policia, de les policies, vaja, tant l'estatal com l'autonòmica, amb el que seria la repressió del dret a manifestació. Ja va començar el mateix 14 d'octubre a l'aeroport amb una repressió que s'havia proclamat pacífica i no violenta i va començar la policia a picar, i així amb aquesta dinàmica massa dies. Hi ha 44 persones detingudes i la major part són joves. Ens parlava en un acte que hi ha hagut d'autoinculpacions a la Model de Barcelona, la Gabriela Serra, que havia anat a veure tres joves a Batràs que no tenien més de 20 anys. És evident que és el nostre jovent. Avui amb un secretariat de l'USTEC es parlava que hi havia exalumnes d'instituts. Per tant, estem que són les nostres joves i nosaltres no restar impassibles, i avui ens manifestarem amb el lema de "No ens toqueu el jovent".
Ho dic i posava l'accent en això, Ramon, perquè sembla que hi ha una corrent politico-informativa d'intentar tirar pilotes fora i fer veure que aquells que s'han estat manifestant i que s'han estat concentrant i que han estat, doncs, d'alguna manera expressant la seva opinió i el seu rebuig a una sentència que consideren injusta, doncs no tenen massa a veure, sinó que, bueno, són com infiltrats o vinguts d'altres llocs. No és el cas, són nanos educats al nostre país, amb el nostre ensenyament, amb la nostra cultura, i que hem de defensar perquè són els nostres fills, no?
Bé, de fet, les detingudes que hi ha, per exemple, hi ha alguna que el que havien fet era aïllar precisament infiltrats, i, bueno, li van aplicar la llei antiterrorista i la van incomunicar, i era del grup que havia detectat, em sembla que era Tarragona, que havien detectat infiltrats entre els manifestants, i hi ha hagut una mica de tot, no? Però realment això és evident que el gruix dels manifestants és el nostre jovent, que bé, el dia de més violència que tots vam veure la càrrega com va començar Via Laietana, hi havia un grup de joves asseguts i assegudes a la Via Laietana i va haver una càrrega dels Mossos que no tenia cap mena de sentit, i el pobre que estava mirant el mòbil en el moment que no es va poder aixecar a temps li van fer una cara de mans, no, diguéssim, per no dir de porres. Que aquesta frase encara no la teníem en el nostre diccionari, no? Una cara de porres, doncs això és el que li va passar. Per tant, sí que realment és el nostre jovent el que està sent reprimit i no podem quedar-nos de braços creuats.
El que hi ha a 6:45 és aquesta manifestació. Avui al migdia hi ha hagut concentracions davant dels centres educatius i per demà convocada jornada de vaga, en aquest cas convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que de fet la convocava per avui i la convocava també per demà en contra d'aquestes actuacions, i que, diguéssim, no té res a veure amb la convocada la setmana vinent per un altre sindicat també d'estudiants pel dimecres i dijous. És a dir, que el món de l'ensenyament, sobretot els estudiants es mobilitzen, no? que és el que toca.
Sí, el jovent realment doncs està donant una lliçó d'estar on s'ha d'estar, no? Doncs tenim, ara ja són 44 presos polítics, 9 dels quals condemnats, 2 dels quals per pujar-se sobre d'un cotxe dient-li a la gent que se n'anés cap a casa i que se n'anés tranquil·lament. Realment estem en una situació d'injustícia que el jovent sempre va per davant, no? Ha passat sempre a la història, i realment aquesta generació ens està donant una lliçó de mobilització. Ja ho deia, que fa 2 anys, el 17, es veien les manifestacions d'estudiants més grans que havia vist a la meva vida, i realment aquesta mobilització permanent que estan portant a terme crec que ens dona moltes lliçons a tots de no conformar-se amb una situació en la qual no ens podem conformar.
Doncs aquesta és la situació, aquesta és la manifestació que tindrem avui, aquestes són les mobilitzacions convocades pels propers dies, i en tot cas des d'aquí agrair-te, Ramon Font, que ens ho hagis explicat, ens ho hagis raonat, i que vagi molt bé aquesta manifestació, que sobretot sigui reivindicativa, que és el que es tracta.
Ja, no, i dissabte tothom al carrer
Marina, eh? Sí, home, i tant! Escolta, home, el que no m'ha quedat clar és a quin tram del carrer Marina, perquè aquest carrer és molt llarg, però ja el trobarem.
Jo crec que l'omplirem, eh?
Sí, home, sí, i tant. Des del mar, des de la Torre Mafra i l'Hotel Arts, fins al capdamunt a la travessera de Gràcia, gairebé a tocar d'on està la caserna de la Guàrdia Civil, segur que serem capaços d'omplir-la. Ramon, en parlem, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Que vagi bé, fins a veure.
A veure.
Segueix la llum del far.
Recentment hem parlat de depuració d'aigües. Fixeu-vos, aquesta mateixa setmana, per exemple, parlàvem de tota la problemàtica del Mar Menor, que té a veure precisament amb la no depuració d'aigües. I fa unes setmanes parlàvem sobre la depuració d'aigües del riu Besòs, amb responsables del Consorci Ter Besòs, i que d'alguna manera, perdó, Besòs-Tordera, i que d'alguna manera ens explicaven l'èxit que havia suposat per aquest riu, el riu Besòs, la depuració de totes les aigües que ja s'hi aboquen. Sembla que hem fet una assimilació entre depuració d'aigües i recuperació d'aquestes aigües al seu estadi natural, al seu estadi inicial. Doncs bé, un informe que es publicava recentment s'encarrega de posar-hi molts peròs en aquesta idea. De fet, avui en volem parlar, i per això ens anem cap a les Terres de l'Ebre. Lluïsa.
Sí, efectivament, avui parlarem d'aquest tractament de les aigües urbanes perquè pot provocar canvis en la flora i fauna dels rius. I ho farem precisament amb qui ha tret l'estudi a la revista Science, que és el doctor en ecologia i director de l'IRTA, Carles Ibáñez.
Carles, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos.
Plaer.
Ho hem explicat bé d'inici o no? Ho dic per posar les bases del que després volem explicar. És a dir, no sempre depurar vol dir retornar l'aigua al seu estat inicial.
Correcte, perquè la depuració d'aigua és bàsicament que la centraríem, no? Com a mínim el que la gent coneix és la depuració d'aigües urbanes. Es fa, diguéssim, raonablement bé, però no és perfecta, no? Ni tampoc pot ser-ho, no? I millora, diguéssim, a paràmetres, alguns paràmetres més que altres, no? Per exemple, en el cas dels, de la contaminació orgànica, pues, eliminar matèria orgànica dels residus urbans o industrials és relativament fàcil, no s'elimina tota, però es pot fer. Però, per exemple, el que seria la contaminació més en forma mineral, no? Especialment aquí els ecòlegs parlem sobretot del fòsfor i del nitrogen, no? Que són els fertilitzants, per dir-ho així, no? També en agricultura, que fan créixer les plantes, no? I les algues, pues els eliminem més fàcilment, per exemple, el fòsfor que el nitrogen, perquè el fòsfor sobretot ve de les ciutats, però el nitrogen no només ve de les ciutats, ve també de l'agricultura, i és molt més difícil d'eliminar. Llavors creem un desequilibri perquè estem eliminant molt de fòsfor, en el qual la qualitat de l'aigua millora, però encara mantenim uns nivells de nitrogen elevats, molt més elevats de lo que seria natural, no? I este és un exemple clar de desequilibri químic, diguéssim, que produeix els sistemes de depuració que tenim.
I això el que fa una mica és alterar, no?, desequilibrar el mateix ecosistema del riu. No tenim el riu que teníem abans de les depuradores, però tampoc no té, no?
Correcte. És a dir, hi ha com un efecte en cascada, que es diu, no? Tenint en compte que lo ideal seria reduir el fòsfor, també reduir el nitrogen, no?, i altres elements químics. Però més enllà d'això tenim un problema afegit, que és que els rius van més enllà de lo que és la qualitat de la seva aigua, no? També la quantitat, és a dir, per a tindre un riu en estat lo més natural possible hauríem d'intentar recuperar cabals, sobretot les crescudes, no? Que són molt importants per al transport de sediments, al construir embassaments hem eliminat els sediments, això ajuda a que l'aigua també sigui molt transparent, i tot l'efecte en cadena que s'ha produït, tu saps molt bé, Lluís, al tram final de l'Ebre, no? Que l'aigua s'ha fet transparent perquè ha disminuït el fòsfor, en part també perquè els embassaments no permeten aquesta terbolesa natural. Llavors han crescut les algues arrelades al fons del riu i allí s'ha instal·lat la larva de la mosca negra, que provoca uns problemes terribles, ha complicat la navegació fluvial, està causant problemes a la central nuclear, no? Les plantes d'aquestes arrelades que es desprenen i s'acumulen al sistema de refrigeració, etcètera, etcètera. És a dir, que no només és un desequilibri ecològic, sinó també provoca problemes econòmics. Entenent, és clar que és bo, les depuradores són necessàries, però hem d'anar més enllà de lo que seria només, diguéssim, depurar l'aigua.
I llavors com ho hauríem de fer? Perquè, claro, no és un article antidepuradores.
No, això és molt important remarcar-ho. És un article pro-depuradores, però alertant que hem d'anar més enllà. Per exemple, necessitem que la regulació dels embassaments se faci també en criteris ambientals, perquè bàsicament se fan criteris econòmics de màxima producció d'energia hidroelèctrica, de vegades també per a regular les crescudes, però no sempre, perquè el tram final de l'Ebre ja sabem que de vegades el control de les crescudes no és la prioritat. Però molts llocs del món, per exemple, s'està fent una gestió dels sediments, perquè els sediments, si no se treuen de l'embassament, acaben colmatant-lo. L'embassament arriba a un punt que ja no és útil, no? Per tant, molta gent està ja treballant en aquesta línia, que és el sediment s'ha de traspassar, perquè a més el riu el necessita i la costa encara més, el delta depèn d'esta sorra, d'esta arena que arriba, que ara ja no arriba, no? Perquè el 99% ja no arriba. Per tant, hem de fer com una restauració més integral del riu i de la conca, també hem de recuperar el bosc de ribera, hem de mantindre crescudes, és tot un conjunt de mesures que van més enllà de lo que és estrictament la qualitat de l'aigua.
Recentment llegia estudis que explicaven o que raonaven que les depuradores es van haver d'instal·lar ràpidament als anys 90, no? per ordre de la Unió Europea, i es va voler fer o es va haver de fer tan ràpidament que es va comprar el primer que es va trobar i el preu que es va trobar. I per tant, diguéssim que les depuradores que avui en dia estem utilitzant aquí a Catalunya, és l'àmbit on ens dirigim ara, són depuradores de circumstància, per entendre'ns. És a dir, amb tecnologia antiga, vegada econòmiques i que, de fet, són poc eficients en comparació amb el que podríem realment haver instal·lat amb el pas dels anys. Coincideix?
En part, sí. Hi haurà de tot, no? Perquè hi ha també depuradores que tenen una edat prou antiga, per dir-ho així, i altres que són més modernes i més noves. És com qualsevol infraestructura, si parlem de carreteres o de qualsevol infraestructura, també en tenim de més noves i modernes i altres que estan passades de moda i que necessiten actualitzar, millorar, no? Però sí, efectivament, aquí, si hi hagués, diguéssim, més inversió econòmica, es podria millorar el procés de depuració, possiblement fer-lo també més barat, en menys consum energètic, i, per exemple, una cosa que es fa també que és connectar-lo a sistemes terciaris de depuració, que és que l'efluent de la depuradora es connecta, per exemple, a un petit aiguamoll, en el qual aconseguim també reduir part del nitrogen i altres contaminants químics, de manera que tenim una aigua millor utilitzant també sistemes naturals que en el seu moment pues, estaven com poc valorats, però que ara cada vegada s'està veient que tenen més utilitat i són més fàcils de mantenir a menys cost, no? Més sostenibles, en definitiva.
El que m'ha creat també l'atenció és que, de fet, vostès investiguen investiguen rius catalans, però no només rius catalans, sinó rius europeus i rius americans. I arriben, després de fer tot aquest estudi, diguéssim, d'ampli espectre, arriben a aquesta conclusió. Per tant, el problema deu ser comú a tot arreu, o no és així?
Sí, sí, el que mostra l'article i també un recent informe de l'Agència Europea de Medi Ambient sobre l'estat dels rius europeus és esta tendència que observem a l'Ebre, que és una disminució més ràpida del fòsfor que del nitrogen. Llavors això que era un desequilibri que se'n diu tècnicament estequiomètric, químic, que implica fins i tot canvis, per exemple, en la composició del plàncton i en la qualitat, diguéssim, alimentària del plàncton per als peixos o per a altres organismes. És tot un efecte en cadena, no? Que s'està observant sobretot als rius occidentals. S'ha observat primer als països que primer van posar les depuradores i que primer van tindre problemes de excés de fòsfor, no? Que és el que se coneix com a eutrofització, no? Que és quan les aigües se tornen verdes, no? Hi ha aquestes explosions d'algues microscòpiques. Ara això està passant a la Xina, per exemple, no? Això als Estats Units i a Centre Europa, als països més industrials, va passar ja fa 30, 40, 50 anys. Per això, en el seu moment, ja es va detectar que reduir el fòsfor era fonamental per evitar aquestes blooms d'algues que provocaven també problemes d'esgotament de l'oxigen, aigua podrida, mortalitats de peixos. Per això van actuar ràpidament en instal·lar depuradores urbanes, en eliminar els detergents amb fosfats, i això després ha arribat, diguéssim, a països com l'estat espanyol, ara està arribant a països com la Xina, però el fenomen que s'està produint és el mateix. Primer una fase de contaminació, en aquest cas de contaminació orgànica, i després una fase de descontaminació, que és en la que estem ara.
Deixi'm preguntar-li, ho anava a fer més tard, però és que m'ho ha posat molt fàcil. Ara fa unes setmanes aquí teníem una taula rodona on hi eren representats un portaveu, un responsable del consorci Besòs-Tordera. El riu Besòs és aquest riu que hi ha al costat de Barcelona i que s'ha recuperat, que era la claveguera de tota l'àrea metropolitana, diguéssim, i que ara hi ha vida i fins i tot hi ha la nútria i tal, gràcies precisament a les depuradores, per un costat això. I per l'altra banda, un representant del sector pesquer. El sector pesquer ja fa anys que reclama que les depuradores no funcionin amb la mateixa incidència permanentment tots els dies de l'any, perquè com que es depuren les aigües, tenen la creença de que no arriben al mar prous nutrients i que, per tant, el mar s'està esterilitzant d'alguna manera. És a dir, no hi ha l'aport de nutrients necessaris perquè el fitoplàncton, perquè els peixos, perquè tal, puguin desenvolupar-se de manera adequada. I en el context d'aquesta taula rodona, no vull dir cara a cara ni debat, però sí en el context d'aquesta taula rodona, al final es va haver d'acabar reconeixent que s'han instal·lat les depuradores, però que a dia d'avui encara no s'ha fet cap estudi de l'impacte que aquestes depuradores no tenen sobre el riu, sinó sobre el mar. Clar, jo escoltant-lo a vostè, que segurament no ha fet l'estudi, que es reclamava, però amb els raonaments que m'està portant o que ha portat en aquesta estona que portem xerrant, em dona la sensació de que potser sí que els pescadors tenen una mica de raó.
Bé, sí, efectivament, tenen una mica de raó. El que passa és que hi ha el tema de qualitat i de quantitat. Clar, abans hi havia menys fòsfor a l'aigua dels rius i per tant arribava teòricament menys fòsfor al mar, però com arribava més aigua, perquè els rius portaven més aigua, la quantitat total de fòsfor possiblement era més gran. Per tant, ara tenim més fòsfor, bueno, ara menys per a les depuradores, però en general tenim més fòsfor, però menys cabal, amb la qual una cosa, diguéssim, compensa l'altra. Sí que és cert que hi ha sistemes, alguns sistemes, els més pobres, com seria el cas del Mediterrani, que es consideren sistemes aquàtics pobres perquè tenen poca aportació de nutrients, en els quals una reducció dels nutrients pot afectar la productivitat i pot afectar a la pesca. Nosaltres hem fet estudis, per exemple, que vinculen el cabal del riu Ebre per la quantitat de nutrients que aporta, no, en aquest cas nitrogen i fòsfor, silici i altres elements químics necessaris per al fitoplàncton i per a la cadena tròfica marina, mostrant que contra més cabal porta el riu Ebre, més pesca hi ha, no? I sobretot algunes espècies, com sigui el llangostí, la sardina, l'anxova, etc. Per tant, això és correcte, però això no vol dir que no haguem de descontaminar els rius, no? Sinó que també, evidentment, no cal que els rius estiguin totalment estèrils, és a dir, no cal eliminar del tot el fòsfor, tampoc és necessari, a un nivell raonable, i al mateix temps intentar garantir uns cabals, perquè si per molt fòsfor que hi hagi a l'aigua no arriba l'aigua a la desembocadura o arriba un filet d'aigua, llavors el sistema marí, evidentment, això li afecta.
Fem una cosa, som gairebé a 6:15 PM, ens hem d'aturar 3 minuts, estem parlant amb el doctor Carles Ibáñez, doctor en Ecologia i director tècnic de la Unitat de Recerca de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, sobre les aigües, la depuració d'aigües i l'efecte que té en els rius. Ens aturem aquests 3 minuts i reprenem la conversa després de 2:15.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala. La xarxa. 93-792.
Quants exèrcits de colors haurem emprat per dibuixar el que ara sou? Quants milers de grans cançons haurem creat per explicar el que ara som. I sento que al final no ens fessin invencibles.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tarda, estem parlant amb el doctor Carles Ibáñez sobre aquest estudi que es va publicar recentment a la revista Science. Lluïsa.
Doncs sí, també volia que mos expliqués una mica com pot afectar el tractament este d'aigües a les mateixes espècies, perquè encara que parlem de mortaldat, però inclús no poden beneficiar o a la vegada perjudicar algunes espècies del mateix riu, de l'ecosistema fluvial.
Correcte, és a dir, si el que parléssim és de l'excés de contaminació orgànica, de fòsfor, de nitrogen, és el que comentava abans. Hi ha una proliferació desmesurada de fitoplàncton, d'algues en general, l'aigua se pot podrir, hi ha una cadena de mortalitat de peixos, etc. Si anem a lo contrari, clar, si eliminem més d'un element que de l'altre, que són vitals per al nostre organisme i per a l'organisme de tothom, no? Incloent les algues, els peixos, és a dir, tots necessitem una certa proporció de carboni respecte a nitrogen i respecte a fòsfor, perquè les proteïnes tenen els requeriments per a formar-se, els hidrats de carboni, etc, etc. Si aquesta proporció està desproporcionada, comencen a aparèixer problemes importants. Si hi ha manca de fòsfor, nosaltres no podem, per exemple, el sistema de producció d'ATP i d'energia al cos no pot funcionar bé. Això pot comportar fins i tot que hi hagi espècies que desapareguen perquè no són eficients utilitzant el fòsfor i proliferen espècies que poden aprofitar viure, diguéssim, amb menys fòsfor, no? El contrari també pot ser l'excés, per exemple, de nitrogen o l'excés de carboni. Tens que eliminar-lo, si, i llavors tens problemes també, perquè això et genera problemes fisiològics, poden aparèixer malalties, taxa de reproducció més baixa, hi ha tot un efecte en cadena derivat d'aquesta proporció química d'aquests elements claus se descontrola, per dir-ho així.
I aquí el riu Ebre realment ha començat a afectar-se, se nota ja que l'ecosistema està més o menys alterat, que no és...
Sí, el que passa és que és difícil discriminar si no es fa un estudi molt ben fet i molt detallat i molts de recursos, quina part dels canvis són atribuïbles a aquest desequilibri químic, quina part són atribuïbles a que arriben espècies invasores perquè arriben d'altres llocs, perquè algú les porta o perquè arriben accidentalment, quina pot ser d'altres impactes, com per exemple la falta de sediments, etc, etc. Per tant, però segurament si ho poguéssim mirar, i l'objectiu en el futur seria mirar-ho, podríem detectar canvis que es podrien atribuir en esta qüestió. Més enllà del que ja sabem, que és la proliferació de les algues al fons del riu i tot el problema de la mosca negra, de l'explosió de la mosca negra, que la larva s'ha instal·lat a les algues, i això que genera problemes considerables. Però aquest seria potser el més visible de molts altres que segurament hi ha, però que encara no els coneixem bé.
Hem de començar a aplicar mesures, hem de començar a canviar una mica en general perquè realment no, els problemes no mos vinguin, o com va això?
Bueno, mesures n'hauríem d'estar aplicant sempre, no? Perquè els rius, ja ho sabem, no? Abans ho comentava ell, és cert, encara estaven, fa 30 anys encara estaven pitjor, abans de les depuradores els rius estaven encara més contaminats i per tant, des de fa ja dècades que hauríem d'haver posat una política, diguéssim, de restauració de rius molt més ambiciosa i dirien més inversió econòmica, però en realitat és inversió, perquè no és despesa. Jo crec que si restaurem els nostres rius també tenim uns beneficis econòmics i també estalviem altres despeses, no? I per tant hem d'anar més enllà de les... Hem de començar a pensar en canviar la gestió dels embassaments per a que arriben sediments, restaurar les vores del riu. Per exemple, el bosc de ribera és molt important per a filtrar el nitrogen, hi ha contaminants. Com que el bosc de ribera l'hem eliminat, això implica que els rius també estan més contaminats i més desequilibrats, lluitar contra les espècies invasores, tot un conjunt de mesures que se saben que són problemes importants però que a efectes de solucionar-ho no s'ha fet gran cosa.
El que passa que, i només cal anar a la premsa d'avui mateix, i escoltar el que diuen la gent, els afectats sense anar més lluny dels aiguats d'aquests d'ahir, d'abans d'ahir, no? Si no es fa el manteniment de rius i rieres, és a dir, si es permet que les espècies invasores campin les seves, bueno, lliurement, si no es fa aquesta gestió de la biodiversitat, és tot molt complicat.
Sí, clar, si no hi ha inversió per a restaurar i mantenir els espais naturals és molt complicat, però també inversió per a també estudiar-los, com a mínim tindre coneixement de quina és la seva situació, perquè moltes vegades el problema és que tampoc podem actuar amb criteri perquè falta informació de quin és l'estat d'aquell riu o d'aquell ecosistema, no? I això també requereix una inversió continuada que no s'està fent massa, no? Que caldria més.
Ara, escoltant-lo, pensava hi ha una feina també social que s'ha de fer. És a dir, al mar, no? A la platja, no? Ens encanta veure els dits dels peus quan estem banyant-nos a l'aigua, no? Mira, es veuen els dits. I ens fa molta gràcia, malgrat que hi ha biòlegs i científics que ens diuen que això significa que les aigües són tan transparents que ja no hi ha vida i que, per tant, no interessa que siguin tan transparents. Als rius ens passa més o menys el mateix, no? Hosti, quin fàstic, és que l'aigua baixa marrón. Quina angúnia, l'aigua estava verdosa. Diguéssim, socialment, empentem a les administracions també a la recerca d'aquesta aigua transparent i cristal·lina, no?
Sí, correcte, és a dir, clar que també hi ha llocs que naturalment hi ha aigua cristal·lina, no? Com seria la Costa Brava o fora de a la costa d'Aurada, en les zones allunyades de les ciutats i zones amb més roca, per dir-ho, costa més rocosa. Si parlem del delta o desembocadures de rius, sí, és més normal que l'aigua estigui més tèrbola, que no estigui tan transparent. Això és normal. I hauríem de, clar, d'entendre que no té sentit aconseguir que l'aigua sigui transparent al delta de l'Ebre, perquè ni ho podem aconseguir ni cal, no? I el riu és una mica el mateix. Podria ser que, per exemple, durant l'estiu, pues, els rius en el seu estat natural sí que tenien l'aigua bastant transparent, però després era marrón quan venia la tardor, o podia ser verda la primavera, i hi havia molts més canvis, i jo crec que la gent abans estava més acostumada a veure'ls perquè també estaven vivint més del riu i de cara al riu, no? Ara la gent hem viscut com més d'esquenes als rius i al mar, no? Ara el mar cada cop menys, però als rius encara hi ha un cert desconeixement.
I tant. De fet, havia algú que ara fa un temps, i no em faci dir qui, perquè no ho recordo, em vaig quedar amb la idea, però no amb qui me la deia, eh? Però parlava del desembassament dels embassaments, no? De quan desembassen aigua, i deia, és que aquí els desembassaments es fan per la part superior de la paret, quan, de fet, si es fes per la part inferior, mitja, si cal, o inferior mitja, diu, probablement els embassaments durarien més temps perquè traurien fangs, aquests iots interessen els rius i, per tant, tothom sortiria beneficiat, però és que aquí s'han fet malament. Ha trobat algun lloc on es faci així, aquest tipus de desembassament?
Sí, sense anar més lluny, els embassaments dels Alps, tant a França com a Suïssa, és obligatori per llei cada any fer un buidat i un desembassament dels llots, perquè si no ràpidament perden capacitat i tenen un problema, perquè no podem construir embassaments nous a cada punt, no?
Clar.
Això a l'estat espanyol també hi ha casos que s'ha produït, sobretot al Prepirineu, d'embassaments pràcticament colmatats, i està en procés, no?, d'anar a pitjor, no? Teòricament també hi ha una certa regulació que obligaria a mantenir les comportes de fons i a obrir-les cada any, però això no s'ha respectat. Per lo menos en l'àmbit de l'Ebre no és així. Jo diria que en la gran majoria dels casos no s'està fent, i és un problema, perquè en cas de necessitat, no només també de colmatació, sinó d'una gran crescuda, la possibilitat d'evacuar l'aigua per les comportes de fons també és important en termes de seguretat, no? I aquí, com a mínim, els embassaments de l'Ebre no s'han obert mai des de que es van construir.
Carles, tu vas fer una prova pilot, no? La vau executar, va sortir fins i tot per la tele de llevar sediments i baixar.
Sí, va ser una petita prova pilot, perquè va ser només des d'una barcassa per a tirar 50-100 tons de sediments i estudiar el seu transport per saber quina capacitat té actualment l'Ebre per a transportar sediments, en cas que puguem recuperar estos sediments dels embassaments. Però és cert que ja hi ha una resolució a les Corts espanyoles i al Parlament per majoria dels partits demanant una prova pilot més gran, diguéssim, per a fer un traspàs real de sediments a l'embassament de Riba-roja, no? I a partir d'aquí poder dissenyar un sistema permanent de traspàs, no? Que la idea és que no ens trobem d'aquí unes dècades que l'embassament estigui ja pràcticament ple i ja no puguem fer res, no? Sinó que començar a actuar ara i tenir un sistema de traspàs permanent que mantingui la capacitat de l'embassament i que mantingui el riu i el delta. No hem d'oblidar que no només els deltes depenen de l'arena que arriba dels continents. El 90% de les arenes de les platges a nivell mundial depenen d'això, no? Per tant, si no fem alguna cosa, les platges seguiran erosionant-se cada vegada més ràpid.
El que tu dies abans, no? Si trobéssim l'equilibri o invertiguéssim en això, ens estalviaríem, per exemple, en la regeneració de platges o de costa de cada estiu.
Que val molts de diners.
Déu-n'hi-do. Hem de dir que el treball este, una mica la investigació, l'has presentat a la Xina, i ara, a partir de la setmana que ve, te'n vas, no sé si a completar-lo o a exposar-lo als Estats Units o a continuar?
Sí, correcte. Vaig 3 mesos als Estats Units. Primer vaig a un congrés i després estaré a fer una estada a un centre d'investigació federal que està a prop de Washington, i el que volem fer és completar aquesta anàlisi, fer una base de dades més extensa a nivell mundial dels rius, sobretot seran rius europeus i nord-americans, perquè és on hi ha més informació, veure les tendències en les darreres dècades i poder fer un nou anàlisi i saber millor quin és l'estat dels nostres rius en aquest sentit i publicar-lo també en una revista bona. Esperem que sigui en Science o en alguna de similar.
Escolta'm, no sé si de la Xina has tornat deprimit, perquè diuen que ja maltracten tant els rius i les aigües i tal, i que no ho cuiden gens. És així o aquesta és una imatge estereotipada?
Bueno, jo crec que en gran part és així, però també és veritat que ara ja estan actuant, perquè el problema, sobretot en àrees molt urbanes, de contaminació en general, o sigui, tant de l'aire com de l'aigua, no? I de, inclús dels sols, no? I dels sols agrícoles, etc., ha sigut tan greu que jo crec que en aquests últims anys el govern ja està actuant i realment està invertint moltíssim en restauració ambiental, en depuradores, en millorar. Encara, evidentment, no tenen la situació d'Europa, ni molt menys, la contaminació segueix sent molt més greu. I, en part, jo crec que també s'està abordant, perquè hi ha hagut moltes queixes, tot i que és un país en un règim que no és democràtic, hi ha hagut molta gent i moltes protestes, perquè hi ha hagut realment molts problemes de salut, etc., que han fet sobretot els pares més joves i respecte, no, a la salut dels fills, cada vegada estan més conscienciats de la importància de tindre un medi ambient suficientment net, no? Això implica l'aigua, l'aire, el sol i tot, no? I realment s'està produint un canvi molt, molt ràpid, eh? Això no vol dir que estiguin encara al nostre nivell, però si segueixen invertint, potser d'aquí 20 anys ens superaran, eh? No sé.
Escolta, i als Estats Units, on tot és més gran? És a dir, els rius l'Ebre, sí, als Estats Units és una riera, ja tenen, sí, rius increïbles i tal. El problema és el mateix? O haver més aigua i, per tant, tot ser més... Bueno, doncs sembla que la cosa s'ha enlentit una mica.
Els problemes són semblants, però, semblants, per exemple, este problema en concret que comentem del desequilibri químic i els efectes en cadena que pugui produir, realment no està massa investigat, i este és un dels motius pels quals vaig allà i volem fer aquesta anàlisi a nivell internacional en diversos experts, que és que sorprenentment es dona la paradoxa que els rius més grans són els que estan menys estudiats en molts aspectes, no tant potser en la qualitat química de l'aigua, que sí que hi ha dades, però en la qualitat, per exemple, orgànica, o fins i tot sèries llargues d'evolució del nitrogen, del fòsfor, de la clorofila, d'aquests paràmetres bàsics, moltes vegades no es troben, no? I no s'han analitzat massa. S'han estudiat més els rius petits, que són més fàcils d'estudiar que els grans, no? I una mica també el nostre estudi pretén cobrir aquest buit que hi ha d'entendre millor què està passant als nostres rius, no? I en especial als rius mitjans i grans, no? Com seria des de l'Ebre, però seria el cas també del Mississipi o de grans rius, no? Que són grans desconeguts, fins a cert punt.
I això és per descuit o per interès? És a dir, perquè clar, em dona la sensació, amb l'aigua en general, ens ha passat ara amb els oceans, eh? Ara ens hem posat a mirar els oceans i ens hem adonat que estan de porqueria fins a dalt i que els hem maltractat i tal. I amb els rius ha passat el mateix, és a dir, hem estat allà abocant-ho tot sense... però no ho hem investigat per descuit, perquè ens pensàvem que això era infinit, o per interès, per no veure el que estàvem fent?
Per les dues coses. Jo crec que el tema dels grans rius en part sembla el que tu dius del mar, o sigui, l'oceà és tan immens que evidentment conèixer una part significativa de l'oceà i anar a investigar-lo implica uns esforços econòmics i de tot, no? De tecnologia, tot molt grans. També és veritat que hem enviat a l'home a la Lluna i hem enviat satèl·lits a Mart i tal, no? Per tant, si aquesta inversió s'hagués fet en conèixer millor els oceans, segurament els coneixeríem millor. El mateix en rius, clar, els rius grans realment és difícil i car d'estudiar, perquè necessites embarcacions una mica grans, necessites aparells per agafar mostres a una certa fondària. Tot això complica i fa molt més car la investigació, igual que en el cas de la oceanografia, si ho compares en estudiar els boscos o en estudiar els rius petits, no?
Carles, una quasi última pregunta. Que pugui arribar a un estudi a publicar-se en una revista com Les Sciences obre les portes a poder continuar l'estudi, a fer-lo encara, no sé si més important o més internacional?
Sí, tant. Jo crec que no només això, sinó que normalment el que fas en aquest tipus d'articles també és generar diguéssim com una demanda al mercat científic de gent jove o no tan jove que es pugui dedicar a aquests temes que tu estàs com mostrant que són importants, no? Per tant, no només nosaltres això ens facilitarà tindre més projectes que hem anat, per exemple, a nivell del Ministeri, a nivell de l'Estat espanyol, però també este projecte internacional que ara posem en marxa, no? En Estats Units, sinó que jo crec que també estimularà, no?, que hi hagi gent que pugui llegir aquest article i que digui, ah, doncs pues mira, jo dedicaré la meva tesi doctoral a estudiar aquest tema, no? Per tant, espero que tingui un impacte i estic segur que el tindrà.
Va, anem a fer una mica de picar-nos a l'esquena tots, eh? Som molt bons, no?, aquí, investigant, no?
Bueno, la veritat és que jo, en el camp meu, o sigui, en general, a Catalunya jo diria que sí, en relació a l'inversió que fem, que és insuficient, el rendiment que li traiem és bo, i en els temes d'ecologia i medi ambient jo crec que som especialment capdavanters en recerca, en part gràcies al llegat del professor Ramon Margalef, no?, que va ser professor meu a la Universitat de Barcelona i va crear una escola molt potent d'ecòlegs, i tot això després ha anat irradiant al cap de les dècades, i jo crec que som dels països capdavanters gràcies en part a això, no?
Mira, dimarts, avui som dijous, dimarts passava per aquí la seva jove, la Celia Marraquer, parlàvem amb ella sobre precisament el llegat del professor Margalef i evidentment també la feina que ella ha fet com a investigadora i realment mirant enrere i ara veiem, per exemple, sense anar més lluny, no?, professor seu, no?, i vostè ara doncs a la Xina, als Estats Units, d'alguna manera iniciant molts estudis. Bé, doncs ens adonàvem de la importància de la figura i del bon mestratge que ha fet en el seu cas, en el de la Cèlia, de gent que està triomfant i està d'alguna manera liderant, no?, projectes molt importants al món.
Bueno, clar, ell va ser una font d'inspiració molt, molt important, no? Era algú que tenia uns coneixements impressionants tant a nivell naturalista, de conèixer les espècies i de tant de marines com dels rius, dels llacs, i al mateix temps uns coneixements teòrics, matemàtics, de ciències en general, molt potents. Això és difícil de reunir en una sola persona. Jo crec que per això Margalef va ser tan excepcional. Era una persona també molt creativa, no?, en moltes idees. Era una pluja de constant d'idees que també va generar que molta gent jove pogués agafar aquestes idees i anar-les treballant i donar-li el seu toc, clar.
Carles, ha estat un plaer conèixer-lo, conversar amb vostè i bé, començar a posar els fonaments del que creiem, coincidim, que ha de ser la futura preocupació de les administracions, que és començar a mirar també les aigües dels rius i començar a posar mesures més equilibrades, que equilibrin tot una miqueta més. I a nivell de mitjà de comunicació, doncs, la nostra obligació és generar consciència a la gent que ens escolta de la importància d'aquestes mesures. Bon viatge als Estats Units i no serà la darrera vegada que parlarem, si ens ho permet.
Moltes gràcies i al vostre servei com vulgueu.
Igualment, que vagi molt bé. Carles Ibáñez, gràcies. Lluïsa, fins després.
Fins després.
A reveure. Coneixent el que ha de ser el futur i entenent el que ha de ser el passat. El passat en forma de frases fetes, de refranys. Avui aquest.
Hortolans i mariners, mai esguerren la collita.
Doncs en aquesta dita, hortolans i mariners, mai esguerren la collita, doncs, per exemple, els hortolans, quan collien les patates, no?, per exemple, a l'hora de pelar-les, doncs aquella pell, en lloc d'anar a la brossa, doncs si tenien porcs, si altres animals, doncs això se'ls hi donava i s'aprofitava tot. Això crec que és el sentit d'aquesta dita. En el cas dels mariners, doncs també, vull dir, estaven a bord, clar, sortien tot el dia en mar. Llavors el que feien és el ranxo a bord. Sempre es duia un morter, llavors tot el que de peix, que diem, no servia per la venda, per comercialitzar-ho o per aprofitar-ho després, tot això anava al ranxo. Llavors, en aquests ranxos, doncs, bueno, ja ho sabem, sempre també hi havia all i oli. Era molt important, per això també el morter, la feina al morter, a banda de que ho trituraven tot allà dintre, aquests morters que normalment eren molt grossos, doncs també es feia el que és l'allioli acompanyant el ranxo. I sempre, fos una sopa, fos el que fos, sempre duia el all i l'oli. Doncs això dels ranxos tenia aquest sentit, no? Diem, aprofitar i no llançar absolutament res, que no el que no es podia vendre, doncs s'aprofitava d'una altra manera. Actualment Això no passa, eh? Vull dir, aquesta dita ja deu tindre els seus anys, perquè, és clar, ara el que no es pot comercialitzar, si han agafat mida petita, mida grossa, tot això ho tenen molt fàcil amb els actuals vaixells, no? Van tots amb radar, van tots amb... en fi, és molt fàcil la pesquera, i tot el que entra, doncs a vegades no és bo i es llença automàticament en mar. Això abans no passava, eh? Tot el que es pescava, tot el que es recollia, s'aprofitava d'una manera o altra, i la principal era, doncs, que això sortia en mar, s'hi passaven el dia, i la manera, diem, d'anar alimentats i tenir, diem, cos després per fer totes les feines que havien de fer, doncs eren aquests ranxos mariners, que hi entrava, doncs, el que no es llançava a mar.
Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Hora de conèixer el preu del peix avui, després que els pescadors, esperem, hagin pogut tornar altre cop a feinejar. Ens n'anem cap a la confraria de pescadors d'Arenys de Mar. Allà hi tenim el Josep, la Isabel González. Isabel, molt bona tarda.
Molt bona tarda de nou. Doncs aquí ens trobem a la confraria d'Arenys de Mar, on l'activitat s'ha aturat fa just un quart d'horeta. Fins aquí ens hem vingut, això sí, com sempre, Martí Cadellans ens espera i està aquí per explicar-nos com ha anat una jornada que reprèn la feina després d'un parell de dies difícils per les condicions meteorològiques. Avui hem tornat a treballar i, per tant, doncs, hem pogut feinejar més o menys amb normalitat, tot i que al matí... Martí Cadellans, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
El matí ha estat una miqueta complicat, de fet no hi ha hagut ni sonsos, no hem pogut treballar amb normalitat, eh?
Bé, les barques avui han sortit a treballar, però no han pogut agafar res perquè no han trobat res, i més les mars, la mar estava molt bruta de color de xocolata, i vull dir que no han pogut treballar ni la mar de fondo, ni molt, molt espessa la mar, i no han pogut buscar res. Ha calat un barco a l'Aceitó o a la Sardina, però no ha agafat res.
Per tant, malgrat que han sortit aquestes barques al matí, no hem pogut pescar res. Els que sí que han pescat és les barques que han sortit aquesta tarda. Com ha anat després d'un parell de dies complicats, que han remogut molt la mar? No sé si això ha estat negatiu per la pesca.
Comptant avui que han sortit totes les barques grosses i les mitjanes i algun tresmaier, han hi hagut 721 cubetes, que ho estic mirant jo ara, però estava per amigo que...
Per això m'has aprovat fins allà, no? Perquè...
I hem estat aquí amb bastant... Passa que hi ha hagut diverses barques que han portat bastant de peix, 154 cubetes de peix, la Xamàlia, una barca, però ha portat bastant de moll, bastant de besugo, bastant de besorell, peixell, assuntos de variades, moll cargolat, calamassos no ha portat poc aquesta barca, el bar i la família Martí també ha fet el mateix, més o menys, unes 80 o 90 cubetes, amb peix de tota classe, però hi ha hagut la tendència, hi ha hagut d'haver-hi més peix de baix de preu, que encara s'ha pagat una miqueta, que no vull dir que no s'ha tirat res a l'aigua anualment, perquè a vegades tant de peix de besug o peixer, i a vegades la gent no ho vol, però aguantant, i s'ha pogut vendre tot tranquil·lament. Després, a la Montseny, avui, una de les barques de rasta grosses ha anat a la Paquiterra, però també tinc la sort d'agafar-ne unes 15 o 17 cuetes de calamassos. Vull dir que també li ha anat bé, ha fet moix, ha fet peixer, ha fet sorell, ha fet lluç, ha fet tot una mica de tot. Els salats petits, com que no poden anar per la part de fora, també han anat al moll i a la part de terra. Tresmaiers, el que diu tresmaiers, que calen a la xarxa a les 5 o 6 de la matinada, que han sortit a pescar 3 o 4 barques, han acabat també peix de terra, perquè no poden anar al lluç, no poden anar al lluç, tot això. Els sonsaires, l'he intentat avui, ahir no van intentar-ho per res. Abans d'ahir, dimarts, sí que van poder treballar amb miqueta mal temps, però van fer el cupo dels sonsos, va metre tot el matí, vull dir que la tarda del dimarts no va vendre res. I avui he intentat sortir fins a Pineda, Calella, Malgrat, tot això, i amb la xulada d'aquest color no hem pogut trobar res, ni els de Blanes tampoc.
Comentaves que el preu s'havia mantingut o havia pujat una miqueta, però poquet, que és en quins preus s'han mantingut?
Però preu de quin peix?
El d'aquesta tarda.
Bueno, aquesta tarda el peix de més baix de preus ha aguantat sobre un euro i pico, 2 euros, 0,80, 0,70, variar, peix ja curt de tamany, que és que això és per netejar-lo, posar-lo en seguida a freixir i ja està.
Per tant, el fet que ahir ens aturéssim, per dir-ho, que no poguéssim treballar, feinejar, no ha fet que el peix d'avui augmentés de preu?
No, la cosa que s'ha augmentat de preu, de més que la gamba, que s'ha pagat sobre 30 euros, una cubeta de gamba, justament l'he fet jo, uns 3 quilos, la mitjana s'ha pagat sobre 50 euros i una de grossa s'ha pagat a 72 euros, però eren 2 quilos i 1 quilo, vull dir que tampoc influïa. Els camarlà en aquest temps tampoc es pot pescar, però hi ha hagut gamba blanca que s'ha pagat sobre 30 euros. Al Faro de Calella i al Montpalau, que són dos barques que s'hi van cada dia, aquestes barques han agafat uns 8 o 10 petits de cada classe de gamba d'aquesta, de més mitjana i més grossa, sobre 30 i pico euros, 30 euros la mitjana, i la grossa, la mitjana sobre 15 i 18, i la petita sobre 10 o 11. Però encara ha pogut treballar i ha pogut fer la feina.
I els calamarsos, el preu?
Els calamarsos, el preu ha començat a 24, 25, perquè de potera no n'hi ha hagut cap pel test que no ha pogut pescar. Aquests dies de potera n'hi ha hagut, el dilluns va haver-hi, que va anar a 27, 28 euros, 26 euros. El de rastre s'aguanta sobre 20 i pico, 18, 19, o més pelats, com petits.
Doncs Martí Cadallans, la propera setmana comentarem a veure la tendència del peix blau que comentàvem fora de micro, que havia davallat una miqueta. Ens quedem sense temps, Martí, què vols dir ràpidament?
Que la setmana que ve entra una altra borrasca.
Ah, doncs vaja. Vaja, doncs estarem aquí per explicar-la. En tot cas, esperem que no sigui com aquesta, perquè sí, cap a finals de setmana ens apuntava ara en Martí. En tot cas, ho referenciem la setmana vinent. Martí, bona tarda, gràcies com sempre.
Bona tarda a tothom.
Gràcies, Isabel.
Doncs aquesta és l'última hora des d'aquí la confraria d'Arenys de Mar.
Doncs moltíssimes gràcies, esperem la borrasca. Fins després, a veure.
Vinga, fins ara.
Doncs tot esperant la borrasca, nosaltres ens anem acomiadant fins demà, que serà divendres. Demà divendres tindrem una nova edició del FAR a partir de les 4 de la tarda i fins les 6, on repassarem, entre altres coses, algunes propostes de cara al cap de setmana. Per tant, que passeu una molt bona tarda, gaudiu-la, després dels ruixats val la pena gaudir d'aquest sol, d'aquesta bona temperatura, i demà a les 4, a la vostra ràdio local, al costat del receptor. Vinga.
Segueix la llum del Far.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Compra l'escala i guanya la gran castanyada. Visita els establiments de l'Obet i participa en el sorteig de 2.019 euros per gastar en el comerç associat de l'escala. Obet, comprant a l'escala, tu hi guanyes. I guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.